Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres, amb sensació de dilluns per allò d'aquest pont i del festiu de l'1 de maig, però penseu que a partir d'ara la setmana ja fa baixada. I també m'imagino que deu tenir aquesta mateixa sensació el Juanjo Cortés. Juanjo?
Doncs sí.
Sí o no?
Vita brevis as longa, no? Aquesta setmana curteta, que no hem sortit de la celebració del 1er de maig, i estem gairebé mirant allà a l'horitzó el divendres per tornar a dedicar-nos a les nostres coses.
Doncs tu parlaves de mirar l'horitzó, però de fet ara mateix el que haurem de fer serà mirar pel retrovisor, perquè ens dedicarem a un nou capítol de la història de Valldoreix a través dels símbols, no, avui?
Sí, mirar cap enrere, però també mirar en el present, perquè aquesta simbologia, els símbols que actualment es fan servir a Valldoreix i els que ha tingut al llarg de la història, doncs estan presents a la papereria de l'administració, estan presents a les places i carrers de Valldoreix, està present a moltíssimes coses i, per tant, és una manera d'identificar a un col·lectiu, en aquest cas amb un poble, el poble de Valldoreix, a través dels seus símbols.
Mm-hmm. Doncs començarem per l'escut, que fent referència al que tu comentaves, no? Present en tota la papereria de l'administració local.
Exacte, i amb els vehicles de la MD que circulen per Valldoreix, ja siguin prestant els diferents serveis, o el mateix autobús. Per tant, és una simbologia molt present i que la gent a vegades no s'atura gaire a saber què signifiquen i per què tenen aquests símbols i aquestes càrregues que se'n parlen heràldica al seu interior. De fet, l'escut de Valldoreix actual no és gaire antic i si mirem cap enrere, com tu deies, amb el retrovisor, doncs el primer escut del qual tenim constància és l'escut del municipi de Canals. Ja he explicat en reiterades ocasions que l'origen de l'actual Valldoreix és el municipi de Canals, que a mitjans del segle XIX va ser incorporat dins del municipi de Sant Cugat. Aquest municipi, aquest antic municipi ja desaparegut, tenia el seu propi escut, en el qual apareixien doncs, una mitra, que és el barret que porten els bisbes, i a més, les lletres SM, una creu i de la quadra de Canals. Per què aquesta simbologia d'aquesta mitra d'un bisbe? Doncs, i les lletres SM feien referència a Sant Martí, que era l'antiga església que hi havia en el terme de Canals, Sant Martí de Buscarons, i el patró d'aquesta església i el patró també del municipi de Canals era Sant Martí, bisbe de Tours. Per tant, simbòlicament es representa a través d'aquesta mitra i de les inicials SM. Per tant, és el primer escut conegut del terme històric de Valldoreix, no de Valldoreix pròpiament, perquè, com tots sabem, Valldoreix el patró és Sant Cebrià. La parròquia, també històricament, i ho sabem ja des de principis del segle XIX, també utilitzava els seus propis símbols, els seus propis escuts. Els coneixem a través dels segells que en els documents antics apareixen, no? Per un cantó feien servir un primer segell o escut amb el qual hi havia una font, amb una simbologia d'una font, i ja des de mitjans del segle XIX i sobretot a les darreres dècades i fins a l'actualitat, l'escut de la parròquia, el segell de la parròquia, incorpora la imatge del bisbe Cebrià amb la llegenda parròquia de Sant Cebrià o Sant Cipriano de Valldoreix, no? Depenent de les èpoques. Per tant, històricament tenim aquests dos escuts.
I el tema de la font, sabem la relació...
Doncs, iconogràficament no t'ho sabria dir. Segur que té alguna vinculació amb algun miracle o amb alguna faceta de la geografia, de la vida de Sant Cebrià, però no te la puc dir.
Doncs llavors, en aquella època, diríem que compartien allò referència o presència tant a l'escut de, del municipi de Canals com el de la parròquia de Sant Cebrià.
Exacte. Eren dos tipus de simbologia molt diferents, una referent al món eclesiàstic i l'altra al món civil, el del, del municipi.
I aquests arriben fins quan?
Doncs el de Canals desapareix, evidentment, en el moment que desapareix el municipi, a mitjans del segle XIX, i la simbologia de Sant Cebrià continua vigent avui en dia i, de fet, la podem trobar en els documents de la parròquia Sant Cebrià, tant en, en certs encapçalaments com en certes imatges que apareixen de, en els documents de Sant Cebrià de Pelloris. Per tant, és una simbologia, un escut, un segell absolutament contemporani i actual que apareix en els documents eclesiàstics.
Si ens n'anem doncs a una època una miqueta més contemporània, arribem a l'escut de l'entitat local menor.
Exacte. El 1958, quan es crea l'entitat local menor, qualsevol administració ha de tenir o ha de fer servir un escut. Això és habitual perquè és el símbol, l'element de representació i element simbòlic amb el qual bueno, el ciutadà i tothom pot identificar aquella població. I el problema és que en el 1958 Valldoreix es crea com a nova planta, tant geogràficament com administrativament, i no té un escut. I, per tant, en el defecte dels pobles que no tenen un escut, durant el franquisme es feia servir l'escut de l'Estat, que és l'habitual, fer servir l'escut de l'Estat amb la llegenda entitat local menor de Valldoreix, en aquest cas, o amb altres pobles, ajuntament o del que sigui, no? Perquè era l'època. I això succeeix entre 1958 i 1979, en plena transició. Ja sabem que el dictador mor l'any 1975 i l'any 79 és el moment dels primers ajuntaments democràtics. Les primeres eleccions en ajuntaments democràtics és el mateix any 79 i és en aquest període en el qual doncs, es deroga o cau en desús la manca d'un escut i la utilització d'un genèric. De fet, durant molts anys hi ha municipis que en plena democràcia i amb la restauració de la Generalitat de Catalunya, per exemple, en el seu escut, al no tenir un escut propi, han fet servir l'escut de la Generalitat amb la llegenda de l'Ajuntament o de l'entitat municipal descentralitzada. És a dir, quan una administració local careix d'escut, el que fa servir habitualment és això, en aquest cas l'escut de la Generalitat.
M'imagino que llavors tota la documentació, no?, ja es feia referència o quedava l'empremta d'aquest escut.
Sí, que no hem d'oblidar que és el de l'Aguilucho, dit vulgarment, el de l'Àliga de Sant Joan, també que l'hem de retrotraure a la història a l'època dels Reis Catòlics. De fet, el que fa el règim franquista és recollir uns símbols que provenen de l'època dels Reis Catòlics. No els creen com a nous, sinó que és d'aquesta època.
I quan s'acaba aquest període, s'acaba aquesta transició i comença, diguem, la era o l'etapa democràtica, suposo que algú va pensar, doncs ja toca, ja és hora que trobem el nostre propi escut, no?
Sí, durant el primer mandat democràtic amb l'alcalde Martínez a Valldoreix, és una època d'efervescència, com ho va ser a tot arreu la democràcia, no? Moltes ganes de canviar les estructures municipals i de canviar tota l'herència doncs, del franquisme. No? I hi ha un aire nou a tot arreu i amb aquest esperit, el 1979, en el llibre d'actes de la corporació, es parla, diu el quart punt tracta d'un concurs popular per a triar l'escut de Valldoreix. Diu l'alcalde que es convoca perquè Valldoreix no té cap escut, que ja es va avançar aquesta idea el dimecres a nivell de Consell Assessor de Cultura, esperant que s'aprovés en el ple. I aleshores hi ha un regidor que fa una esmena dient que ell recordava que hi havia un escut de Valldoreix i tal. I per tant el concurs queda en stand-by, la qual cosa en el següent plenari es comprova que no que no hi havia escut, i es tira endavant un concurs popular per la creació o per la confecció d'aquest escut. Em fa gràcia, llegint aquest paràgraf, no, de l'acte de la sessió plenària, que avui en dia que parlem tant de participació ciutadana, d'una manera molt regulada i amb, bueno, hi ha processos de pressupostos participatius ara vigents tant a Valldoreix com a Sant Cugat, o hi ha consells assessors, pensem això, que en el primer Ajuntament Democràtic i els primers mesos d'Ajuntaments Democràtics a Valldoreix ja existien consells de participació i d'assessorament per, bueno, per aquesta nova etapa democràtica dels ajuntaments.
És a dir, que això del que ara presumim no és tan nou ni tan recent.
No, l'hem anat adaptant als nous temps, però hem de mirar una mica la història.
L'hem canviat els noms.
Exacte. Ara li diem participació ciutadana, però que és una cosa que sempre s'ha fet, i si més no, amb els primers ajuntaments democràtics va haver-hi un impuls molt important, i jo encara recordo de nombroses persones de la societat civil valldoreixenca, doncs, que participaven d'aquests consells, i jo mateix, de molt jovenet, vaig participar també amb el Consell de Cultura de l'entitat local menor.
Doncs és una fórmula curiosa, si més no, no, per triar un símbol tan important, diguem-ho així, i que ha de ser el símbol que representa, doncs, aquell territori. Es va tirar endavant el concurs?
Es va tirar endavant el concurs. Confessaré aquí públicament que jo vaig participar, era un nen, però hi vaig participar, vaig presentar el meu, bueno, el meu disseny d'escut, una mica per intuïció i sense tenir coneixements d'heràldica, cosa que després, doncs, amb el temps és una de les disciplines amb les quals, doncs, he estudiat i he aprofundit bastant, no? Perquè m'interessa i m'agrada moltíssim el món de l'heràldica. Va haver-hi aquest concurs, va durar al llarg de l'estiu, i per festa major es va fer públic el guanyador del concurs, que va ser un santcugatenc. Ara no recordo el nom exactament, però va ser un santcugatenc. I el 23 de novembre del 79 es va oficialitzar el nou escut.
Com era?
El nou escut incorporava els quatre pals de Catalunya, l'escut de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, hi havia com dues muntanyes, i al mig hi havia el que tothom pensava que era un arbre. La qüestió és que farà cosa de 10-12 anys vam poder parlar amb l'autor d'aquest concurs, i no era cap arbre, no era cap pi. Hem de pensar que Valldoreix hi ha molts boscos, molts arbres, i tothom pensava això, que era un arbre. I la veritat és que l'autor d'aquest escut va fer un escut parlant, i de fet no va incorporar els quatre pals, l'escut de Catalunya del groc i vermell. La catalanitat de l'escut es va incorporar a posteriori per part de l'alcaldia,
sí.
Perquè volien reivindicar aquest punt de catalanitat de l'escut, cosa que avui en dia seria impensable perquè hi ha unes normes que no t'ho permetrien, sinó hi ha una tradició històrica i demés. I aquest arbre, que tothom pensava que era un arbre, no era un arbre, sinó que era un eix. El que feia és un escut parlant, un escut que parla per la seva simbologia. Hi havia una vall daurada, d'or, i un eix, Valldoreix. O sigui, complicat, perquè tothom no va entendre aquest missatge, i això es va descobrir en el moment que es va elaborar l'informe per la oficialització del nou escut que està vigent en aquests moments a Valldoreix. Per tant, un escut diferent, en la seva forma tampoc corresponia amb la tipologia d'escuts municipals que hi ha a Catalunya, i a més amb aquest escut parlant de la vall d'or, una vall daurada, i un eix.
I aquest escut no és el que hi ha ara mateix.
No.
Vull dir que també hi ha hagut...
Exacte, hi ha hagut un canvi,
canvis.
I de fet hi ha hagut una normalització o una aplicació de la normativa heràldica a Catalunya, perquè tota la regulació dels símbols municipals està regulada per dos decrets, un que ja es va derogar, però quan es va fer el nou escut de Valldoreix era el vigent, i un nou decret del 2009 en el qual s'articula i es marca la normativa en la qual han de complir els símbols dels ens locals de Catalunya, tant els escuts com les banderes i també els himnes, els tres tipus de símbols que poden tenir els ens locals de Catalunya.
Molt bé, i quan apareix l'escut de Valldoreix que coneixem avui dia? Perquè suposo que ja és l'última...
És el vigent.
L'últim canvi, no?
Exacte. El 2004 es fa un informe en el qual es posa de manifest que l'escut que hi havia vigent des de l'any 79 doncs no compleix la normativa heràldica de Catalunya. Aquest informe es basa amb els antecedents històrics i també amb la normativa que ha de complir els escuts de Catalunya. Es té en compte l'antic municipi de Canals, que també es deia Canals Roges, amb aquest color vermellós de les argiles, i s'incorpora en l'esmalt, és a dir, en el fons de la part superior de l'escut. L'element principal que articula el territori de Canals és la domus o castell de Canals, i aleshores s'incorpora a l'edifici, al moble, que es diu, o la càrrega, que se'n diu en heràldica, d'una domus, d'un castell, en la part que correspondria a l'origen del municipi de Canals, de Canals Roges. Per tant, ja tenim coberta una part important de la història de Valldoreix incorporada en el símbol, en la part superior. I fa una mena de vall a l'escut, i en la part inferior tenim aquesta vall de color daurat, de color groc,
de la terra,
que recorda la sonoritat, que no la història, perquè la història seria Sant Cebrià, la sonoritat de Vall d'Oreix, d'aquesta Vall d'Oreix. I a la part de baix de tot, a la punta, s'incorpora una faixa onada de color blau, que en heràldica es diu d'atzur. Per què aquesta franja onada que representa amb un riu? No és que a Valldoreix tinguem ni l'Ebre, ni el Ter, ni el Llobregat, ni cap riu important. Home, afluents sí que tenim. Alguns petits afluents, tant del Besòs com del Llobregat, sí que tenim petits afluents, però no tenim un gran riu. Però per què? Perquè l'origen medieval tant de Valldoreix com de Canals és l'antic terme que es produeix en el moment de la repoblació o de la conquesta i repoblament de tota aquesta zona, que se'n deia Aqualonga o Aigua Llarga.
Ah, sí,
i per tant, per incorporar la memòria d'aquest origen medieval al medieval que dona nom a tota aquesta zona i a més als dos termes del de Valldoreix i el de Canals, s'incorpora aquesta franja, aquesta faixa onada de color blau.
Sí que hi ha història concentrada en l'escut, eh?
Home, és un símbol que el que vol és això, tenir un fil directe amb la història de Valldoreix i veure que no, Valldoreix no és una urbanització generada al voltant o arrel del tren del 1917, sinó que al darrere d'aquesta població hi ha tot un poblament al medieval. També trobaríem un poblament romà, però que no està recollit amb la simbologia de l'escut, i que, per tant, hem de ser presents, que té una llarga història i una llarga tradició.
Si fos el que deies tu, una urbanització, segurament que s'anunciaria com en alguns moments hem pogut veure, no? Valldoreix. O sigui, per estar ben ventilats,
sí,
no?
Sí, del ben oreig. Això és una de les batalles sobre el topònim, no? Que algú es va atrevir fins i tot a posar-ho per escrit, de que era aquesta brisa que hi ha després de dinar, doncs començava a bufar, doncs era el vent oreig que donava nom a aquest lloc, però no és així.
I de l'escut a la bandera, perquè també hi ha bandera.
També tenim bandera. A Valldoreix.
I la bandera Valldoreix, què està present? A l'MD i a on més?
De fet, a veure, a part d'estar dintre de la seu de l'MD, a la plaça Pompeu Fabra de Valldoreix, que és just la plaça que hi ha al davant de l'MD, hi ha un màstil amb una bandera de l'MD de Valldoreix. I amb alguns edificis municipals, com l'edifici de la Brigada o d'altres, també la podem trobar.
Com és la bandera?
La bandera, les banderes municipals de Catalunya han de ser la plasmació de l'escut. O sigui, és a dir, parlem de banderes heràldiques. I, per tant, què fa la bandera? La bandera incorpora sobre un drap, sobre una roba, els elements o els símbols que apareixen en l'escut. I, per tant, què tenim? La tenim apaisada, evidentment, com totes les banderes, i incorpora a la part del pal la domus o el castell de Canals, incorpora la vall, aquesta B baixa, per dir-ho d'alguna manera, i a la part del vol, a la part que vola, que el vent fa moure més i que és més, bueno, es mou quan fa vent, hi ha tota la banda d'aquesta vall de color groc amb aquesta faixa onada de color blau. Per tant, és una bandera amb una riquesa de colors, no? Tenim el blanc que representa l'argent en el castell, tenim el vermell que representa Canals Roges, el daurat o el groc que representa Valldoreix i aquesta franja, aquesta faixa onada blava que representa Aqualonga.
Molt bé, i acabem amb l'himne. Jo em sembla que no he sentit mai l'himne de Valldoreix. Diria, no ho sé.
No és possible perquè no vens, per exemple, la diada de l'11 de setembre a Valldoreix,
que es canta
habitualment juntament amb els segadors. Valldoreix, curiosament, té un himne que no està oficialitzat, però que té una llarga tradició i que és més antic que l'escut municipal i que la bandera. La bandera és de l'any 2005, mentre que l'escut és de l'any 2004-2003, que va ser quan es va produir tot el procés de creació de l'escut. Curiosament, l'himne de Valldoreix es va estrenar una nit d'estiu del 12 d'agost de l'any 34, i es va tocar per primera vegada i es va cantar a casa d'un activista que era, bueno, era lampista, però era un activista cultural de Valldoreix, que era el Jesús Ponseti. I a casa seva, en una de les, bueno, de les vetllades musicals i de teatre que es feien, el 12 d'agost del 34, ja durant la República, es va estrenar, doncs, l'himne a Valldoreix. És curiós perquè és obra de l'autor de la lletra, el Domènec Porta, no el coneixem, no tenim pràcticament cap referència d'ell, només sabem que és l'autor d'aquest poema, de fet, de la lletra de l'himne, però tenim alguna referència més del Josep Ros. El Josep Ros era un músic que dirigia la petita orquesteta que hi havia al Teatre Nou de Barcelona, que el portava el seu pare. I, a més, tocava en altres teatres, amb aquesta petita orquestra del món del teatre. A part del Teatre Nou de Barcelona, al paral·lel, també està vinculat al Teatre Calderón, al Teatre de Barcelona o al Teatre Apolo. I estiuejava a Valldoreix. Tant va estiuejar que fins i tot, doncs, es va casar amb una altra valldoreixenca del carrer Magnòlia. Amb la qual cosa, doncs, la seva vinculació a Valldoreix va ser important al llarg de tota la seva vida fins a la seva mort l'any 63. L'himne a Valldoreix és un himne que hem d'encabir-ho dintre del moviment de la Segona República, no? Que si abans parlàvem de la empenta de les primers ajuntaments democràtics, ara hem de parlar també del moviment associatiu i del moviment patriòtic, etc., que es produeix durant la Segona República. Era el Josep Ros, era un home vinculat o simpatitzant d'Esquerra Republicana, i a més li va donar un caire molt a la música, molt patriòtic i molt vinculat també amb altres, bueno, amb altres melodies i amb altres músiques populars com les Muntanyes del Canigó, que tenen certa semblança. I, de fet, hi ha una gran influència del món sardanístic. La partitura que ens va arribar fins als nostres dies és una partitura escrita només per piano i veu, i com a tal, doncs, va ser adaptada en posterioritat, primer a través d'un grup de ministers que el van adaptar l'any 2005 i que per primer cop des del 1934 o des d'aquells anys, perquè tampoc sabem en quins moments es va cantar al llarg d'aquells anys a l'himne, doncs es va recuperar amb un dels cursos d'història de Valldoreix que es feien. I a partir d'aquest moment Es va haver una adaptació de l'himne amb cobla, amb tots els instruments de cobla, i també per poder ser cantat amb coral. I l'any 2006, l'11 de setembre de l'any 2006, es va fer la recuperació oficial, que de fet l'oficiosa es va ser un any abans, al setembre del 2005, i es va tocar amb arranjaments del mestre sardanista Joaquim Soms, primer amb una cantada vocal únicament per part de la Coral Harmonia, després només amb una instrumental amb la cobla Amoga de Figueres, i la tercera conjunta amb la coral, la cobla sardanista i el públic assistent, que tenia repartit la lletra d'aquest himne. Per tant, recuperant també la història i la tradició, en aquest cas, del moviment dels anys 30 de la Segona República Valldoreix.
Jo diria que hem trobat l'himne.
Pues, escoltem-lo.
Sí, amb la versió, la interpretació de la Coral Harmonia, ni que sigui per saber com sona. Juanjo, t'emplacem fins d'aquí unes setmanetes.
Perfecte.
Sí?
Un plaer, com sempre.
Acabem amb l'himne.
Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé.